Bona tarda, a les dues en punt, les portes de l'Hotel Suís tornen a obrir-se.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
La infermeria sembla que mica en mica va buidant-se. La nova Creu Alta, o com a mínim va camí de fer-ho, fa patxoca veure com després de setmanes amb diferents integrants del centre d'esports treballant al marge, es preveu que paulatinament vagin reincorporant-se a la disciplina, a la dinàmica de grup, com ja ho ha fet, per exemple, Álvaro Vázquez, completant avui ja una part de la sessió al ritme de la resta. Arriba l'hora de la veritat, queda una quinzena de partits per endavant per segellar la permanència, tant de bo que sí, i com més jugadors tingui Antoni Hidalgo a la seva disposició, més opcions hi haurà de complir amb aquest objectiu. Tant de bo que les bones sensacions es confirmin, que el punta de Badalona sigui la principal novetat en l'equip sabadellenc diumenge a les dues a la Rosaleda i que, posats a demanar, Grego Sierra també pugui estar disponible. En el cas del central murcià, això sí, encara segueix en l'apartat de dubtes, ja que no s'ha entrenat avui amb l'equip, sinó al marge, en el dia del retorn als entrenaments dels arlequinats al Car de Sant Cugat. És dimecres 3 de març, amb novetats en el capítol d'altes i baixes, arrenquem avui.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de so i també el Toni Pacheco, arrenquem.
I es comenta la recepció.
Tindrem a Ian Mackay avui en els primers minuts. Acaba de parlar en roda de premsa telemàtica el porter gallec del centre d'esports, les novetats del Sabadell i també el Màlaga, la interrupció de la divisió d'honor juvenil, la classificació per les fases del vòlei masculí del natació Sabadell, el gest feminista del Sabadell Rugby Club o art femení, futbol sala Sabadell femení o l'exarlequinat i malagueny Manu Torres, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Barcelona juga avui al bitllet per la final de la Copa del Rei. L'equip de Koeman ha de remuntar contra el Sevilla a partir de les 9 al Camp Nou, el 2-0 del partit de Nadal Sánchez-Pizjuán. Demà serà el torn del Levante Athletic Club, partit que es perdrà, ho hem conegut avui, Íñigo Martínez, sancionat amb 4 partits per agressió. I també juga avui el Barcelona femení, en el seu cas l'anada dels vuitens de final de la Champions femenina contra el Fortuna Hjørring de Dinamarca.
Han parlat en les últimes hores
Ronald Koeman sobre les opcions de remuntar avui contra el Sevilla.
Resultado malo para remontar, pero sí hay opciones, porque yo creo que hemos demostrado durante un tiempo ya que el equipo tiene mucha hambre, el equipo se ha mentalizado en hacer cosas buenas.
I parlant d'entrenadors, el del Barça femení, Lluís Cortés.
Estem acostumats a jugar eliminatòries amb la tornada a casa, però en aquest cas és diferent. Sí que és veritat que no ho és tot, perquè és només una part d'una eliminatòria, però que pot condicionar molt el segon partit, no? El partit de tornada. Llavors, jugar al Johan, jugar a casa, ens dona confiança, ens dona energia per poder agafar una renta suficient o fer el millor partit possible per afrontar la tornada amb les màximes garanties possibles.
I a les xarxes socials.
La fotografia publicada ahir a la tarda pel centre d'esports de la gespa de la nova Creu Alta, aprofitant que el Sabadell tindrà 2 desplaçaments consecutius, Màlaga i Castelló de la Plana, el terreny de joc de l'estadi se sotmet a un nou tractament per intentar solucionar d'una vegada per totes els problemes de drenatge que ha tingut a l'inici del campionat.
De quin partit no estarem pendents?
A 3:15, Nefti contra Saba, jornada 18 a la Lliga de l'Azerbaidjan.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant una waterpolista sabadellenca i ex del Club Natació Sabadell, la Gina Herchowski.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Música. Gairebé 5 minuts per sobre de les dues. Ja us dèiem en començar la setmana, que era una setmana peculiar per allò de tenir 9 dies per davant entre partit i partit. Divendres contra l'Albacete, diumenge a les dues a la Rosaleda, aquest Màlaga Club de Futbol Centre d'Esport Sabadell. També la planificació en quant a entrenaments era un pèl peculiar. Dissabte, com us dèiem, recuperació. Diumenge, dia lliure. Dilluns, entrenament, ahir descans i avui, per tant, tornada a la feina, tot i que ja portaven un cert rodatge els homes d'Antonio Hidalgo. Avui la sessió ha estat al CAR de Sant Cugat. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
No sé per on vols començar, tenim molts noms sobre la taula. Tenim Ian Mackay d'una banda, tenim el tema de les altes, baixes, etc. per l'altra, el que tu manis.
Home, ni que sigui per ubicar com està la plantilla, si et sembla, doncs fem una mica de parte mèdic, no? De com està la gent al centre d'esport Sabadell, com estan els jugadors. Ara que per fi, com deies, entrem en una setmana ja més normal, sense més dies de descans abans del partit, i segurament més d'un i més de dos hauran pogut sortir de dubtes aquest matí ja al Twitter de Ràdio Sabadell amb aquesta informació que donaves tu, concretament, Adri, però com diem, una infermeria del Centre d'Esport Sabadell que va planeta, ha anat planeta en els últims dies i que sembla que hi ha bones notícies al voltant, que es pot anar buidant. D'entrada, el nom d'Álvaro Vázquez avui ha completat part de l'entrenament amb el grup. I si no hi ha un autèntic daltabaix, si no es troba malament o les sensacions del badaloní no són dolentes, doncs l'hauríem de veure reaparèixer a la Rosaleda. Això d'una banda.
Per tant, s'hauria perdut, crec que, tirant de memòria, un parell de partits.
Espanyol i Albacete.
I dependrà de les pròximes sessions, però vaja, fa bona pinta. En el cas d'Álvaro Vázquez, de moment completant una part al ritme de la resta.
Eren molestes als isquiotibials, si no recordo malament el seu cas. Dos noms que haurien de ser els següents en aquesta llista. Grego Sierra, Pedro Capó, dos centrals, a més. Per tant, una línia molt tocada aquí que ha tingut Antonio Hidalgo en les últimes setmanes, que ha obligat a fer servir fins i tot Òscar Rubio com a central dretà en fase ofensiva. Bones notícies també perquè enfilen ja la recta final de la recuperació. Avui els hem vist fer, en un vídeo també que ha pogut enregistrar el nostre company, el Sergi Parc, al CAR de Sant Cugat, han fet exercicis al marge, de forma conjunta i amb una certa intensitat. De Grego Sierra, molt complicada la seva presència a la Rosaleda, pel mateix que vam dir la setmana passada, no? Al final són molèsties musculars que es podrien reproduir més endavant en cas de no anar amb una certa precaució amb el central murcià. I de Pedro Capó, pel que hem pogut saber, pel que ens asseguren, un parell de setmanetes encara li queden, però insistim, recta final de la seva recuperació i també podríem tenir el maonès de tornada ben aviat.
Per tant, Álvaro Vázquez, amb tota probabilitat, tot i que a l'espera, en el cas del dubte de Grego Sierra, pinta pitjor el panorama, més que res per precaució, com dèiem. Pedro Capó, en qüestió d'un parell de partits, i queden un parell de noms propis que l'havíem deixat al calaix dels de, no sé si dir-li llarga durada, però sí, a un temps vista. I, evidentment, no serà qüestió d'un partit ni dos, però sembla que bones notícies en els timings d'Aleix Coc d'una banda i de Néstor Querol de l'altra.
Sí, bones notícies. També amb dos noms que pràcticament els donàvem no per perduts, però sí que molt difícil la seva participació al 100% en qualsevol altre partit d'aquesta temporada. Doncs el que ens asseguren és que tots dos no en el tram final de la recuperació, però sí podria ser l'últim mes de la recuperació. És a dir, que tant Aleix Coc com Néstor Querol podrien tornar a l'acció en el millor dels escenaris a finals de mes. Recordem que el Centre d'Esport Sabadell a finals de mes té jornada intersetmanal.
El dia 31, no? Contra el Girona.
Contra el Girona a casa, la nova Creu Alta. I si no arriben per aquestes jornades, aquesta jornada intersetmanal, a principis d'abril ja podríem veure minuts de joc tant Aleix Coc com Néstor Querol, jugadors que, insistim, en el cas de Néstor fins i tot s'havia parlat que en el cas més pessimista s'estaria 4 mesos de baixa. La lesió va ser al gener.
Dia 10, o sigui, l'última jornada de la primera volta contra el Lugo.
Per tant, encara no s'ha complert ni 2 mesos de termini i ja estem parlant d'una possible tornada de Néstor Querol en qüestió d'un mes. I en el cas de Aleix Coc, 3/4 del mateix, perquè va ser una lesió muscular que va venir una miqueta més tard i apuntava a ser més greu del que sembla que està sent, insistim, la recuperació de tots dos.
Al voltant de 3 mesos. Per tant, si es compleixen els timings, queda temps, per tant, tampoc és que sigui allò un diagnòstic definitiu al 100%, però com a mínim sí que és veritat que les bones notícies és la sensació aquella que va buidant-se la infermeria o que va camí de fer-ho, no? Veurem com avança també aquest capítol en els propers partits, tant de bo que no caigui ningú més, però vaja, anem fent net, mica en mica, amb aquesta llista de jugadors que continuen a hores d'ara entrenant-se al marge del que és la dinàmica habitual d'entrenaments del centre d'esports. Ara sí, anem al capítol d'ahir en Mackay, que em deies que avui has volgut rescatar sobretot una part del seu discurs per començar,
sí.
Encara que sigui llargueta, però d'aquelles que val la pena, no?
A mi m'encanta, aquí parlo a títol personal, crec que tu també, eh? Com parla ahir en Mackay, perquè és dels jugadors que parla més clar de la plantilla, parla amb més convenciment de la plantilla, i per començar i també per acabar el capítol i per tancar el capítol Albacete, avui ha fet una autèntica defensa a ultrança d'Edgar Hernández després del penal fallat el divendres passat.
No creo que fuera un error que lo que hizo el otro día. Al final pues lanzó el penalti y no tuvimos la suerte de que acabara dentro. Edgar es un jugador increíble, en lo personal me llevo súper bien con él. Y es un delantero que siempre querría en mi equipo, siempre aporta en todo, nos da una cosa diferente de lo que tenemos, y al final pues yo lo veo muy bien, con mucho ánimo, y yo creo que al final va a darnos muchísimas cosas que para nosotros es importantísimo. Es un jugador, ya te digo, para el equipo importantísimo, y lo veo súper bien, súper motivado, y ya te digo, ojalá esta semana pues pueda meter un gol y que sea el de la victoria, y así pues estaremos todos aún más felices, y me parece que no hay que tener ni una mínima duda sobre él, porque ya te digo, es un jugador que yo lo querría siempre en mi equipo.
Doncs més clar és difícil parlar al voltant de Edgar Hernández i d'aquest penal fallat en el minut 92 que hagués donat els 3 punts contra l'Albacete. No va ser així, va acabar el partit 0-0, per tant, el Sabadell és la gran novetat d'aquesta setmana, segurament, afrontarà el proper partit dins la zona de descens. És veritat que ha empatat a punts amb la permanència, però al capdavall, a la zona de perill i a les portes de dues sortides consecutives, Pau, a la Rosaleda.
M'estava fixant ara, perdona, tuit del Centre d'Esport Sabadell de fa tot just uns segons, sessió d'avui al CAR de Sant Cugat, i en les 4 fotografies que han adjuntat, la primera d'elles, com diem, Álvaro Vázquez. Per tant, també el club...
La pilota al peu...
Sí, no amaga tampoc les cartes en aquest sentit, i com diem, Álvaro Vázquez present avui amb la resta dels seus companys a l'entrenament. Deies, Adri, sí, visita a la Rosaleda en una circumstància diferent a la de les últimes jornades, perquè el Sabadell torna a estar en situació de perill, en zona de descens, tot i que ha empatat amb el Real Zaragoza, que és l'equip que marca la permanència, i se li ha preguntat també a Ian Mackay per aquesta qüestió, també per si ell particularment és de mirar molt la classificació en aquest sentit. Rescato en certa manera de forma global el que ha dit Ian, de la ratxa de l'equip, que sí que és cert que han empatat molt últimament, però diu que treballen per guanyar els partits, que de la forma en la qual afronten cada partit no tenen cap por ni contra cap rival ni en cap escenari, i en aquest discurs de convenciment que et deia abans, Adri, Ian Mackay, el fet d'estar en situació de descens ara mateix, ell, el porter gallec, ho considera circumstancial.
Es cierto que al final, yo te hablo personalmente de mí, pues al final cuando acaba la jornada siempre lo miras, aunque bueno, vas mirando todos los partidos que hay delante de la jornada y ya lo vas sabiendo. Yo creo que, y espero que sea circunstancial, que estemos ahora mismo en puesto de descenso, porque confío plenamente en el equipo y la verdad que ya te digo, me quedo con cómo estamos compitiendo, y yo creo que vamos a salir del descenso, pues espero que esta semana ya y poder sacar los 3 puntos en Málaga.
Per cert, ara que deia això de treure els 3 punts a Màlaga i que comentàvem una mica altes i baixes, ahir deixàvem, malauradament, amb un comentari del Sergi, el capítol de les baixes al conjunt Boquerón, amb un gran interrogant a l'espera de les proves a les quals s'havia de sotmetre el punt, un dels màxims golejadors del conjunt andalús i referència ofensiva del Màlaga, Pablo Chavarría, que, com dèiem, va patir un trau a la primera meitat i va patir una lesió al genoll que semblava més complicada a la segona. Va haver de ser substituït en Duba al partit contra el Mirandés dilluns per culpa d'aquest mal que es va fer al genoll esquerre. Malauradament va ser sortir del directe ahir i als pocs minuts conèixer la trista notícia pel Màlaga i pel jugador.
Ara estava mirant a les 15:14. Es coneixia la notícia 14 minuts després de tancar l'Hotel Suís. Comunicat del Màlaga, trencament del lligament encreuat del genoll esquerre. Com bé dius, aquesta lesió del punta de referència, de l'home referència d'aquest Màlaga, de Pablo Echavarría...
Som a 3 de març, això implica perdre's la temporada.
Sí, sí, totalment. Portava 4 gols, sí que és cert que tampoc el seu bagatge no era massa destacat.
No et recordo on, no? Va marcar.
De fet, el marca contra el Sabadell, aquí a la Nova Creu Alta, el gol de la victòria, i després està... Diria que són pràcticament 3 mesos fins que no marca el temps de descompte a Santo Domingo contra l'Alcorcón. Per tant, bé, al cap i a la fi, perd el seu nou titular, Sergio Pellicer, i avui bon company de professió Ian Mackay li ha desitjat ànims.
Desgraciadamente, le doy mucho ánimo desde aquí. Creo que fue el ligamento cruzado lo que rompió. Espero que vuelva cuanto antes al terreno de juego, porque al final es una desgracia para un jugador y nadie se alegra de eso, y bueno, es una baja importante para ellos, pero ya te digo, tiene una plantilla amplia igual y es el Málaga. Tenemos que ir allí, pues intentar hacer nuestro juego e intentar sacar los 3 puntos.
De fet, el Málaga té un altre lesionat de llarga durada, que és Ivan Calero, que és l'altre jugador que va marcar el partit de la primera volta aquí a la Nova Creu Alta. Per tant, aquests dos jugadors estan fora de combat. Després ha dit Ian Mackay, també Adri, que molt probablement, que no és entrenador, però que molt probablement jugarà Calle Quintana en el lloc de Echavarría, i que al final el Màlaga també té una gran plantilla. Diu que potser fan un joc una mica més directe que el que van mostrar a la primera volta, que és un equip ara potser més resultadista, en una situació còmoda, però compte, perquè si el centre d'esports guanya se situa a 4 punts del Màlaga només, i creu Mackay que són dos equips d'un nivell força, força similar.
Doncs tant de bo que haguem de complir aquests pronòstics, que siguin 4 punts el diumenge a les 4 de la tarda els que separin Màlaga de Sabadell. Per cert, és dir Màlaga a mi com a mínim, i em recorda el play-off de descens, que és cert que ens va quedar pendent a trepitjar la Rosaleda, però vaja, a ningú se li oblida que a Màlaga, justament ciutat, es va jugar aquell partit contra la Cultural Leonesa d'autèntic infart, i a la província de Màlaga es va consumar l'ascens a Marbella, en aquest cas.
Absolutament inoblidable. Com bé dius, la Rosaleda segurament és una plaça especial per Antonio Hidalgo, no per la plantilla, però sí tota la Costa del Sol, fins i tot, com dèiem, la ciutat de Màlaga, pel fet de passar aquella eliminatòria de semifinals contra la Cultural Leonesa, que estava perduda al temps de descompte i que estava perduda, absolutament perduda, a la tanda de penals, i va sorgir allà la figura imponent d'Ian Mackay, precisament el protagonista d'avui. Li hem preguntat això, no? Si hi ha un cert run-run ja a la plantilla pel fet d'agafar l'avió i tornar a un lloc especial, no? Un lloc on fa uns mesos van viure un dels millors episodis de les seves carreres esportives. I el cert, Adri, es que de moment no li han donat massa voltes al tema.
Lo cierto es que hasta ahora mismo no. Es una circunstancia muy, muy distinta a la que fuimos la otra vez, con un resultado muy bonito, como fue el ascenso, pero hasta ahora, pues la verdad que no estábamos hablando de volver allí con un término especial, sino con el término de que tenemos que ir a ganar para sumar los 3 puntos y seguir con una bona dinàmica.
Doncs no hi ha temps per la nostàlgia, no hi ha temps per recordar el playoff, el que toca són sumar els 3 punts a la Rosaleda, després ja pensarem si de cas a la tornada el feliços que vam arribar a ser en aquelles terres. Avui ha tocat entrenament al CAR de Sant Cugat, demà repetim allà perquè la Nova Creu Alta, recordem, està en tractament.
Sí, ho vau explicar ahir, aquesta setmana és ja doblet d'entrenaments al CAR de Sant Cugat, i la Nova Creu Alta, de fet avui teníem la conversa fa uns minuts a la redacció, Adri, ja no es tornarà a fer servir en partit oficial fins a la tercera setmana d'aquest mes contra el Real Sporting, un partit que encara no té horari. Per tant, estarem pendents de si la Liga doncs, té a bé això en els pròxims dies, anunciar aquest horari del Sabadell Sporting. Recordem que la setmana que ve hi ha un Castellón-Sabadell, en aquest cas en dissabte, serà al vespre. Tampoc hi ha àrbitre per aquest partit, ho recordem un dia més, diumenge... Al final ens farem un embolic amb això dels horaris. Diumenge, a les 2 del migdia, des de mitja hora abans, horari de dinar, aquí a Ràdio Sabadell.
Va, que marxem cap a Màlaga. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara, adéu.
Portes giratòries.
Magano, Almagro, Emilio Gutiérrez, Kiko Ramírez, Troviani, Miguel Ángel Lozano, Antonio Hidalgo, l'entrenador del Sabadell actualment, Kiko Livas i Nabil Baja han defensat tant els colors del Màlaga Club de Futbol com també els del Centre d'Esport Sabadell. Avui, però, xerrarem una estona amb un malagueny, amb Manu Torres, ex dels dos, i que en l'actualitat segueix el dia a dia de l'equip Boquerón.
Natural de Torremolinos, Manu Torres va sorgir de les categories inferiors del Màlaga, equip amb el qual va arribar a debutar a primera divisió, fins i tot, malgrat ser defensa, marcant un gol davant l'Atlético de Madrid. Després de 66 partits amb el malagueño, el debut amb la primera plantilla de l'equip de la Costa del Sol va ser l'any 2009-2010. S'hi estaria un parell de temporades a l'elit, abans de posar rumb al Cartagena, el seu primer destí fora de casa, on no li van sortir les coses bé. Va jugar 16 partits i va descendir de segona A a segona B. Amb 23 anys, l'any 2012 va iniciar el seu periple per la categoria de bronze, passant per equips com el Getafe B, el Burgos o el Jumilla. Així, l'any 2016 va provar fortuna a l'estranger, el Politimi Soara de Romania. Seria l'última experiència abans d'aterrar al centre d'esports. A la Lliga 2016-2017, Manu Torres va disputar 26 partits amb la samarreta arlequinada, els 26 de titular, i va fer 2 gols, el doblet contra el Badalona per endur-se el triomf de Montigalà. El Badajoz i el Cornellà serien les seves últimes estacions abans d'haver de retirar-se per culpa d'una lesió. En l'actualitat, comenta els partits del Màlaga per la ràdio.
Manu Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Desvinculado del fútbol en activo por culpa de esa lesión, pero siguiendo muy de cerca el Málaga, ¿verdad?
Sí, la verdad que, bueno, siguiendo ahora desde fuera de los terrenos de juego y, bueno, como tú dices, pues siguiendo bastante el Málaga y, bueno, la segunda división y el fútbol en general.
¿Y cómo se lleva eso? Porque por edad perfectamente podría estar jugando aún.
Sí, bueno, tuve un tiempo de estar valorando algunas opciones, pero bueno, de momento no llegó nada interesante y bueno, siguiendo un poco mi formación para, si no es en el campo, pues seguir ligado a esto de otra manera, ¿no? Que al final es lo que me gusta.
¿Y si pudieras elegir entrenador o...?
Bueno, ahora me llama más la atención el tema de dirección deportiva, secretaría técnica y bueno, en la actualidad pues estoy haciendo también un máster en la liga que va un poco sobre ese tema y, como te digo, intentar estar lo mejor preparado por si llega alguna oportunidad.
Te pregunto por el Málaga, ¿cómo lo estás viendo esta temporada? Porque desde la distancia quizás algo irregular, pero eso sí, siempre con una cierta distancia, con un margen respecto a la zona de peligro.
Sí, la verdad que el Málaga, bueno, yo creo que está rindiendo por encima de lo esperado, ¿no? Al final es el equipo con el límite salarial más bajo de la categoría y... Bueno, desde el primer momento se están haciendo muy bien las cosas, creo que hay un grupo muy involucrado, ¿no? Y eso se transmite en el campo, ¿no? Creo que es un equipo que intenta siempre estar muy juntito, meter un ritmo elevado de partido y quizás es más sin balón cuando más cómodo se siente el equipo, ¿no? Recuperando y saliendo rápido, no es un equipo que destaque mucho por su juego elaborado, pero creo que está haciendo una gran temporada.
Ayer precisamente salía el tema de la actualización del límite salarial, el equipo andaluz es el que tiene menos con diferencia, sin embargo también es verdad que tiene jugadores de calidad en la categoría, que no es un equipo que lo veas y digas seguro que va a acabar el 22 en la clasificación. Toda esta situación de turbulencias institucionales, podríamos decir, en la Rosaleda, ¿qué se comenta de todo esto por allí?
Bueno, al final fue un verano complicado, ¿no? El club estuvo al borde de la desaparición prácticamente, el ERE al final lo salvó y a partir de ahí pues la temporada empezó un poco rara, ¿no? Porque llegaron muchos jugadores a final de mercado y tardaron varias jornadas en hacerse un equipo titular, pero bueno, como te digo, consiguieron sacarse buenos resultados que le ha servido para estar ahí fuera de los puestos de peligro prácticamente durante toda la temporada. Y bueno, ahora mismo ha habido una noticia importante, ¿no? Que ha sido la lesión de Chavarría, que ha sido prácticamente el jugador de mayor nivel en lo que va de temporada, ¿no? Creo que ha sido una de las referencias del equipo y bueno, esperando que esta baja importante pues no tenga mucha repercusión aquí al final.
¿Y tu rol, Manu, como comentarista, con el micro en la mano, qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes?
Bueno, la verdad que cómodo, ¿no? Aprendiendo un poco desde otra perspectiva, ¿no? Que la verdad que me llama mucho la atención. Siempre me ha gustado mucho seguir el fútbol y fijarme mucho en la gente que comentaba los partidos y, como te digo, disfrutando y aprendiendo desde otra perspectiva.
Ahora con el tema del coronavirus no podemos, pero algún día te engañaremos, ¿eh? Queda pendiente de poder ir al estadio juntos y poder también tener a Manu Torres algún día como analista aquí en Radio Sabadell. Esta sección, Manu, sirve para recordar el paso de los protagonistas por ambos clubs en Málaga. Tú, ¿qué te voy a contar, no? Al final es tu casa, de donde saliste, donde debutaste en primera, es tu equipo al final casi desde niño.
Sí, al final han sido, la verdad, que dos equipos importantes, ¿no? Creo que el Málaga, al final, pues lo que tú dices, fue mi equipo desde pequeño, es el equipo de mi ciudad. Pasé por todas las categorías de la cantera hasta llegar al primer equipo, que fue prácticamente cumplir un sueño, ¿no? Pero también es verdad que yo en Sabadell, bueno, vosotros lo sabéis, que me conocéis un poco más, fue un año súper bonito para mí, tanto en lo deportivo como en lo personal. Creo que fue un año increíble, hicimos un gran grupo y guardo un gran recuerdo, ¿no? A mí, vosotros sabéis que me hubiera gustado pasar más tiempo porque fue un sitio en el que me encontré súper a gusto y le deseo lo mejor y os sigo desde la distancia o os sigo cada temporada.
Y eso que llegaste en una época que tampoco era una época de mucha estabilidad, no era un proyecto que durara años, ni por ejemplo ahora que el equipo está en segunda división. No llegaste en el mejor momento, seguramente, aquí a Sabadell tampoco.
Sí, es verdad que era una temporada un poco complicada, ¿no? Por temas económicos y demás, pero ya te digo, yo disfruté mucho porque al final, esté en la categoría que esté, el Sabadell al final es un histórico y es un club en el que te sientes como en casa desde el primer día, ¿no? Hay gente en el club maravillosa, ¿no? Como Bransu, que todos conocemos, que es una persona que desde el primer día te ayuda, te da facilidades y te enseña un poco más lo que significa el Sabadell, ¿no? Y como te digo, ya no solamente en el tema deportivo, sino en lo personal, la verdad que es un sitio en el que estuve súper a gusto, en el que le guardo un gran recuerdo y ojalá pueda volver pronto y disfrutar algún partido en la nueva Crevalta.
Aerolíneas andaluzas, creo que narraba Sergi cuando centraba Ramón Verdú y remataba Manu Torres las acciones de balón parado. Lo último, Manu, te pregunto por el Sabadell de hoy. Claro, comentas partidos en segunda división, sigues al Sabadell, por lo tanto, seguro que has visto unas cuantas veces al equipo de Antonio Hidalgo. ¿Qué te parece el año del Sabadell?
Bueno, yo creo que el trabajo de Antonio Hidalgo es muy bueno, ¿no? Desde que llegó el año pasado, bueno, fue el anterior, pero la temporada completa fue el año pasado, la primera. Creo que le ha dado mucha personalidad al equipo, ¿no? Es un equipo muy reconocible, un estilo de juego elaborado y que intentan tener la posesión, ¿no? Que creo también que ese juego le puede favorecer, ¿no? Porque quizás por las condiciones del equipo, quizás tener menos balón a lo mejor podría generarle más peligro. Yo creo que me gusta la forma de jugar, me gusta el trabajo que hace Antonio Hidalgo y yo creo que se ha visto también una progresión, ¿no? Desde el principio de temporada quizás el equipo ofrecía más dudas, sobre todo en la parte de atrás, ¿no? Y de aquí a un tiempo creo que el equipo en ese sentido ha mejorado. Ahora ya van bastantes partidos que solamente, creo recordar que solamente ha perdido en el campo del Español y el equipo hizo un buen partido. Son muchos empates que yo creo que en algunos de ellos ha tenido un poco de mala suerte, quizá podría llevar más puntos y ya te digo, creo que el trabajo de Antonio Hidalgo es muy bueno.
Pues Manu Torres, malagueño, ex del Sabadell, de hecho Antonio Hidalgo, vallesano y ex del Málaga, o sea que son caminos casi casi cruzados. Manu, un placer hablar un rato de fútbol, saber de tu vida y ya te digo que ojalá que nos viéramos en la Rosaleda, no podrá ser por el tema del COVID, pero seguro que vendrán años mejores. Un abrazo enorme.
Muchas gracias por acordaros de mí, ha sido un placer hablar un rato con vosotros y ya sabes, os deseo lo mejor.
Cuídate mucho.
Chao.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
13. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports a fons.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Hem creuat ja l'equador del programa d'avui, minut i mig per sobre de 2:45 de la tarda. Anem a parlar una mica d'handbol, perquè l'OAR Gràcia Femení ha fet un pas de gegant per assolir la permanència a la divisió d'honor plata. La victòria contra el Coel Almassora per 5 gols de diferència, 27 a 22, permet les gracienques distanciar-se ja en 5 punts del descens quan resten només 6 jornades pel final del campionat. Marina Tomàs ha destacat sobretot el joc defensiu i la porteria en aquest últim partit, factor determinant per deixar el rival en tan sols 22 gols, un dels registres millors d'aquesta temporada en clau defensiva. Autora de 10 dianes, la màxima anotadora del Gràcia, reconeix que tot i escapar-se una mica a la classificació, encara no està decidida al 100% la permanència plata.
Aquesta victòria el que ens donava és l'oportunitat d'aconseguir l'objectiu, que és salvar la categoria. Sí que és cert que els equips de baix doncs, estan una miqueta més despenjats de nosaltres, però en aquesta lliga tothom pot guanyar a qualsevol equip, la veritat.
Un cop més, Marina Tomàs en atac va ser l'estandard del Gràcia amb aquests 10 gols que deia. És la màxima golejadora, de fet, de l'OAR Gràcia Femení en el que portem de temporada, amb un total de 116 gols i una mitjana de gairebé 6 per partit. En el rànquing de tot el grup sencer de plata, és la sisena jugadora que ha vist més vegades porteria. La verdiblanca reconeix el seu bon moment en clau individual.
Personalment, és una de les meves millors temporades a nivell esportiu i ho estic agraint molt i estic donant tot el que puc en cada partit i la veritat és que estic molt contenta amb mi mateixa.
Aquest dissabte a les 6, el conjunt dirigit per Carol Carmona pot fer un altre salt, qui sap si ja el definitiu, cap a la permanència. De moment s'han situat novenes amb aquesta última victòria contra l'Almassora i ara visiten el vuitè, l'equip que tenen just per sobre, la Roca, que és just 2 punts per damunt a la classificació. Tomàs veu més opcions de sorprendre-les ara que no pas a la primera volta.
És que és un equip que hem jugat moltes vegades. Sí que és cert que el partit d'anada vam perdre, no sé si de 3 gols o així, però el partit no va anar com nosaltres volíem. Però amb la dinàmica que portem la segona volta, jo crec que és un partit que podem guanyar si de veritat juguem com sabem.
Doncs sí, surt el guió de partit com esperen i en cas de victòria de l'OAR Gràcia seria la cinquena en les últimes 7 jornades i permetria aleshores sí respirar molt més tranquil·les a les sabadellenques. De fet, Marina Tomàs sí que admet que guanyar la Roca del Vallès és sinònim pràcticament de salvació.
Si guanyem, més que res és el fet de poder relaxar-nos entre cometes, perquè seria molt difícil que amb 17 punts descendíssim de la categoria, que és l'objectiu que tenim.
Doncs seria gairebé impossible, per això s'ha de fer la feina. A les 6 arrencarà dissabte aquest partit entre la Roca i l'OAR Gràcia Femení. I
de l'handbol al vòlei, concretament vòlei masculí, el Natació Sabadell ja té garantida la seva presència per les fases d'ascens. Ho va rubricar dissabte en el seu triomf 0-3 a la pista del vòlei Manresa. Els nedadors són segons, empatats a 50 punts amb el líder, el Roquetes, els dos equips que faran les fases que lluitaran per ascendir. Felicitem el seu entrenador, Jordi Fernández. Què tal? Enhorabona.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Primer objectiu, podríem dir, ja complert.
Sí, sí, el que és l'objectiu principal de la temporada ja el tenim i ara hem d'anar a buscar els altres objectius.
Que m'imagino que així d'entrada és lluitar pel títol, no? Ara aquí en aquest frec a frec amb el Roquetes.
Ah, exacte, en aquests quatre partits que ens queden, doncs intentar guanyar el títol del grup B.
Veient els parcials, els sets, 0-3 a Manresa, però va tocar suar, per aconseguir aquesta certificació matemàtica d'estar a les fases?
Bueno, sí, ja vaig comentar, em sembla, amb vosaltres que era un equip que estava ben treballat, que tot i estar a la part baixa doncs sempre es creava certes incomoditats, i a més, bueno, nosaltres des de fa diverses jornades portem un parell de lesionats arrastrant i no tenim cap suplent a la seva posició i tenim a un punta fent aquesta feina que realment ho està fent molt bé, però es nota.
Dissabte, 4:45, rebreu a les naus el sisè, el Sant Martí. Queden, com deies abans, només 4 partits i el següent, a més, és el duel directe a Roquetes. Per tant, podríem dir que aquí qualsevol ensopegada dels dos que esteu al davant potser significa quedar-se sense el títol, no?
Sí, de fet, evidentment el partit directe és el que marcarà molt, molt el camí, però si ens ho paguéssim contra qualsevol altre equip abans, per molt que guanyis aquest partit, segurament et podries quedar com a segon.
I què et diu el Nas? Hi haurà relliscada d'un dels dos? Si tenim la bola de vidre i fem una mica de pronòstics, o tot es decidirà en aquest partit directe per la primera plaça a Roquetes?
Jo crec que cap dels equips tenim massa intenció ni massa possibilitats de punxar. Cert que nosaltres en aquesta setmana ens toca Sant Martí, que sempre és un equip que és molt complicat, són molt bons, i ells a l'última jornada ens toca contra Lleida, que també és un equip que és molt bo. I, bueno, aquests dos partits, potser els dos equips tenim un partit complicat, el nostre directe i l'altre que a priori hauria de ser més fàcil.
Per cert, deies el tema de les baixes, està previst recuperar-los abans, per exemple, del partit contra el Roquetes, o no?
Aniríem molt justos. Hi ha un que no arribaria i l'altre que potser arribaria, però estaria una miqueta tou encara.
Doncs tant de bo que com a mínim un dels dos ja pugui ser de la partida en aquest partit. Abans, però, com dèiem, el del Sant Martí d'aquest mateix dissabte. Et pregunto, ja no només per aquest partit, sinó en línies generals, com afronteu aquest tram final de Lliga regular? No sé si us permet, no relaxació, però sí afrontar més tranquil·litat les últimes jornades, sabent que la presència a les fases està ja garantida o no?
Bueno, tranquil·litat, home, evidentment, ja dic que estar en la fase d'ascens tot és sempre molt més fàcil, no? Ja t'encamines una miqueta a pensar en aquell 23 d'abril que comencen i començar a treballar cosetes amb 2 mesos vista, no? Però, bueno, com que tenim aquesta il·lusió, aquesta possibilitat de poder quedar campions, aquests 4 partits segueixen sent molt, molt i molt importants.
Doncs el primer d'ells, com dèiem, dissabte a 4:45 contra el Sant Martí a casa. Jordi Fernández, entrenador del vòlei masculí del Club Natació Sabadell, et volíem felicitar, ja que s'ha confirmat matemàticament aquesta classificació per les fases. Primer objectiu, com dèiem, ja complert. Ara, a per la resta. Una abraçada.
Molt bé, molta gràcies. Una abraçada a tots.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Encara en vòlei, a l'Hospitalet les noies van patir una mica amb parcials com el 22-25 del primer set o el 23-25 del tercer, però també tenen a tocar, igual que els nois, l'opció de ser matemàticament equip de fases. Tot i les rotacions, la bona ratxa es va notar en els moments decisius a la pista del Ramon Soler amb la victòria per 0-3 al pavelló riberenc. Els queden només 3 punts per garantir com els nois aquesta plaça a les fases, i podria ser aquest dissabte a les naus quan es certifiqués matemàticament, a més contra el cué destacat de la Lliga, el ja descendit Lleida. Hugo Gotuzzo, el tècnic de l'equip femení del club, així ho espera.
Si bien es cierto que si ganamos este fin de semana decimos que matemáticamente estaríamos clasificados, creemos que podemos hacer un poquito más, a pesar de que tenemos dos partidos muy, muy, muy difíciles fuera de casa, ¿no? Los dos que nos quedan son tanto San Jus, que está muy fuerte en esta segunda vuelta, y Barça, que es el único que nos ganó. Bueno, en el medio viene Sawyer, y tenemos este fin de semana al colista. Así que esperamos poder este fin de semana certificar en la clasificación y ya preparar esa fase de ascenso a conciencia.
El primer objectiu el tenen a un partit, ser a les fases. Ara faltaria el de ser primeres també, una mica la línia del que dèiem també amb el Jordi Fernández de l'equip masculí. El club, en aquest cas, a la primera nacional femenina, lidera la taula amb 6 punts més que el vòlei Sant Cugat, això sí, havent jugat un partit més que no pas les Sant Cugatenques. Ser campió permet tenir un petit avantatge després a l'hora de jugar contra dos segons a les fases i per això confia Gotutzo que les seves jugadores no es despistin dissabte per poder fer la feina i assolir ja aquesta primera fita.
És un escenari bastant còmode per este fin de setmana, aunque al final elles ja estan descendides, nosotros supongo que como equipo joven saldremos un poquito tensos y nerviosos por todo lo que se puede ganar. Y bueno, y después ojalá lo pasemos con nota alta y después pensar en tratar de quedar primeros.
Doncs primer objectiu, igual que els nois, garantir la presència a les fases, el segon ser campiones de Lliga just després del duel dels nois. Dissabte, però, a 7:15 del vespre, jugarà aquest Natació Sabadell-Lleida a les naus.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Tres minuts i mig i 3:45 de la tarda recuperem el futbol. El juvenil A del Centre d'Esports haurà d'esperar per disputar l'última jornada del seu subgrup de la Divisió d'Honor Juvenil. Només una combinació amb tres equips més implicats faria que els arlequinats es quedessin fora de la lluita pel títol entre els cinc primers classificats. El darrer partit serà a Olímpia contra l'Ebro, duel arlequinat, i l'empat li serveix a l'equip sabadellenc per classificar-s'hi. Fins i tot la derrota, depenent d'altres partits, també serviria. Això sí, no serà aquest cap de setmana com estava previst en un primer moment, ja que la federació ha decidit ajornar la disputa de l'últim compromís de tots els grups fins que tots els partits pendents pel coronavirus, els que s'han anat posposant en aquestes últimes setmanes, es puguin jugar i tothom parteixi amb només un partit pendent per acabar aquesta primera fase. Miqui Lladó, entrenador del Sabadell Juvenil, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, tindreu més temps per preparar l'última jornada i tothom competirà, havent jugat ja tots els partits, sense especulacions, podríem dir, de partits que quedessin pendents, però també a la vegada suposo que tampoc és el millor context competitiu que s'aturi la Lliga unes setmanes abans de la disputa de l'últim partit.
Bueno, al final jo crec que també el fet que tots els equips hagin de tenir els mateixos partits prima sobre qualsevol altra cosa, és el factor important, que tots partim doncs amb una jornada restant. No és idoni, perquè ho podríem haver doncs tancat aquest cap de setmana, però haurem d'esperar quan es juguen els altres partits, a quan és la data final, i a partir d'aquí doncs entrenar i anar doncs agendant amistosos per no perdre ritme.
Clar, és que l'Ebro té dos partits pendents, que és l'últim rival a la Lliga, això en ritme de competició. Pot ser positiu pels aragonesos perquè estan jugant, negatiu perquè tindran un cansament extra. Això es pot notar de cara a l'última jornada, el fet que l'Ebro tingui més competició oficial a les cames en els últims dies?
Bueno, jo crec que és un factor diferencial. Al final, si haguéssim jugat aquesta jornada, doncs nosaltres ja anàvem amb un ritme competitiu molt alt i ells havien tingut aquesta aturada que els hauria fet doncs tenir més dificultats, òbviament, de disputar-nos els tres punts. Ells vindran ara amb un ritme competitiu igual. Nosaltres vindrem simplement amb entrenos i amb un marc competitiu doncs a base d'amistosos. I aquí pot haver-hi certa diferència, però bueno, però tampoc ens preocupa en excés. El que hem de fer és preparar bé el partit i sumar els tres punts a casa.
De moment no hi ha data definitiva, entenc, per la disputa del partit.
No hi ha data definitiva. Crec que la circular de la Federació Espanyola dona com a data límit el 4 d'abril.
Clar, però el 4 d'abril queda un mes encara, o sigui...
Sí, bueno, doncs sí, bueno, és aquest any excepcional on on doncs a causa del Covid s'aplacen partits i s'ha d'homogenitzar com si diguéssim un altre cop la competició i ens tocarà esperar, no podem fer-hi res, entrenar, a guanyar minuts i confiança a través de partits amistosos i una final a Ebro.
Serà una final encara sense data. La veritat és que m'has deixat aquí una mica sorprès davant la possibilitat que pugui haver-hi un mes sencer d'interrupció de la Lliga. El Nas et diu per això que potser juga abans el partit. Clar, en el cas de l'Ebro són dos partits només.
Fas les especulacions no? I una mica la quiniela i crec que al voltant del cap de setmana del 20 de març, si no el 27 de març, tot i que són bastants caps de setmana, hauríem de tenir l'última jornada.
En tot cas, a un partit del final de la primera fase, lluitant per la part alta, tercers ara mateix amb 26 punts, només 3 derrotes en 17 partits, i tot en l'any del retorn a la divisió d'honor juvenil. Suposo que fins ara el balanç ha de ser positiu.
Sí, el balanç fins ara és molt positiu, al final és la màxima categoria juvenil. Com has dit, som un equip nouvingut, l'equip està rendint molt bé la gran majoria de partits, l'equip està jugant bé futbol i el que hem de fer és continuar així i doncs aquest últim partit que tenim, igual que hem fet ja altres vegades on realment teníem una necessitat imperiosa de sumar els 3 punts, doncs en aquest últim partit deixar-ho tot per aconseguir-los també.
Només una carambola us deixaria fora en aquesta última jornada. Crec que han de guanyar dos dels perseguidors més l'Ebro a vosaltres i que l'Ebro sumi 2 punts com a mínim als partits que tenen pendents. Per tant, estem parlant d'una combinació allò a 3-4 camps diferents. Això dona certa tranquil·litat? Dones, no sé, cert neguit de dir encara passarà aquesta acció així una mica rocambolesca o com s'afronta aquest últim cap de setmana quan es jugui?
No, jo crec que no s'hi ha de pensar. Al final tots els partits són a la mateixa hora. S'ha de saber que mentre es disputa un partit doncs qualsevol resultat és possible. El que ens hem de fixar o centrar nosaltres és que juguem a casa contra l'Ebro, que si suma doncs 6 de 6 en aquests dos partits aplaçats estarà per davant i voldrem tornar-li a guanyar la posició, si no doncs estarà parat a punts o per darrere i el que hem de, bueno, l'única manera de pensar sobre aquest partit és que juguem a casa i evidentment hem de sortir pels 3 punts com sempre hem fet.
I l'última, Miqui, clar, evidentment això que et preguntaré ara estarà molt condicionat a què passa en aquesta última jornada, però no sé, pel que resta de la temporada, quin objectiu us marqueu, si esteu a la part alta de la classificació, tocarà lluitar contra Déu-n'hi-do els rivals que cauen de l'altre subgrup, si no, doncs, clar, és un escenari que m'imagino que tampoc és que el tingueu en el cap ara mateix.
No, absolutament. Vull dir, els objectius més enllà d'abril vindran molt determinats pel grup on estiguem. El que ara tenim en ment i el que farem durant tot aquest mes és seguir entrenant, seguir preparant bé l'equip per disputar l'últim partit amb les màximes garanties, amb tots els jugadors disponibles, amb la màxima ambició per guanyar-lo, perquè és el que hem de fer i és el que portem fent tot l'any i així sempre és com ens prenem els partits decisius a casa. Un cop acabi això, doncs sabrem on estem i sabrem com podem començar a pensar o quins objectius es poden dibuixar de cara a la segona fase.
Doncs, Miqui, que sigui lleu l'espera. Està fent ara aquí una mica de memòria i malauradament hem hagut de parlar en un context tan excepcional com és l'actual amb tu aquesta temporada per interrupcions de partits a la Lliga, per un brot de coronavirus, ara perquè l'última jornada vés a saber quan es juga, quan es pugui posar el dia tota la competició, però vaja, en tot cas, que haguem de parlar moltes més vegades de futbol i no d'aquestes històries. Miqui Lladó, entrenador del Juvenil A, del Centre d'Esports. Una abraçada, gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Onze minuts per les 3 de la tarda s'acosta un nou 8M, el primer en època de pandèmia amb restriccions i els missatges feministes a l'espera de què succeeix finalment amb el tema de les manifestacions o de les concentracions per la situació excepcional actual s'han traslladat amb força en aquests dies a les xarxes socials i també al món de l'esport no és una excepció. Si aquests dies entreu, per exemple, als perfils del Sabadell Rugby Club o del Sabadell Rugby Club amb l'equip femení, veureu que el seu escut ha estat modificat excepcionalment per l'ocasió. De fet, estan duent a terme una iniciativa carregada de simbolisme. En parlem amb la capitana de l'equip femení i secretària de l'entitat, Montse Martín. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal vosaltres?
Doncs aquí fent una mica de ràdio, a l'espera de conèixer una miqueta d'on ha sorgit aquesta idea, etc. Estem fent un màster de rugby femení en aquests dies a Instagram. Explica'ns una mica aquesta iniciativa que heu rumiat.
Doncs mira, tot va sortir perquè plantejàvem, bueno, cada any plantegem de fer alguna cosa, no? I aquest any, com que el tema de les competicions i tot això està una mica parat i per tal de donar més visibilitat no només al nostre equip, sinó al rugby femení, tant a Catalunya com a nivell de l'estat espanyol i internacional, doncs vam tenir aquesta idea de fer com una mena de quiz, no? d'uns petits testos cada dia, per veure si la gent coneixia i alhora també pues, penjar la informació relacionada amb cada pregunta. I d'aquesta manera pues, que la gent pugui anar coneixent, no? pues, d'on va sortir el rugby femení aquí a Catalunya, quines són les primeres jugadores de rugby, etc. Bueno, això ja ho anireu veient durant tota la setmana.
Sí, teniu enquestes d'Instagram preparades per tots els dies de la setmana. És gairebé com una exposició, no? Perquè és, com dius, la pregunta i just després la següent story, un cop ha respost, doncs pots saber la resposta i allò, visibilitzar una miqueta la història de l'esport en concret, però també de l'esport femení en general.
Exacte. Nosaltres ho fem bàsicament sobre rugby perquè, bueno, per això som l'equip de rugby de la ciutat i la idea és aquesta, de donar a conèixer no només informació sobre el rugby, no, sinó en aquest cas sobre el rugby femení. I ja que estem a la setmana prèvia del 8 de març, vam creure que era la millor oportunitat per donar a conèixer aquestes dades.
Per exemple, fa dues hores a Sabadell RC Femení, una story del Dia de la Dona Treballadora en aquest quiz que deies, quan va participar la selecció espanyola en una Copa del Món per primer cop? Les respostes no ha participat mai, als anys 80, als 90 o al 2006. I si girem, doncs aquí que cadascú entri, vegi i participi també, que no sé si la gent té bon ull o no. A les enquestes, clar, es pot comprovar, m'imagino, com a creador de l'enquesta, si hi ha molts encertants o no, la gent té cultura de rugby i de rugby femení en concret o costa una mica?
Bueno, en general, de les dues stories, perquè ho valorem més al vespre, però de les dues stories anteriors que hem fet, prou de gent ha encertat. També les dues primeres, que van ser sobre el primer equip femení en entrenar a Catalunya o del primer partit a l'estat espanyol que es va produir, que va ser d'equips catalans, ens va fer molta gràcia perquè molta gent, no, creia que era el Sabadell el primer en entrenar a tota Catalunya, cosa que ens ha sorprès molt, no, perquè som un club superpetit de fa bastant poquet i no és així. Ojalà haguéssim pogut ser les pioneres, però no, en aquell moment ni existia.
Sí, un equip molt, molt novell, molt, molt jove, però que déu-n'hi-do també la inèrcia que esteu agafant, i sempre amb aquest caire reivindicatiu, no? Amb accions, aquesta, per exemple, feminista, o per exemple el famós Movember, que també cada any veiem a les xarxes socials de l'entitat. És un club que es caracteritza, si per alguna cosa, al marge de l'esport, evidentment, és aquest esperit crític.
Sí, els estatuts del nostre club ja ho tenim molt clar, no? Que no només som un club de rugby, sinó que volem fer un petit impacte social a la ciutat i bueno, a tothom que ens segueix de fora de Sabadell. I, bueno, i justament, juntament amb això, tenim uns companys de l'equip, no?, que van tenir la idea, per exemple, del Plec amb Barreres, no?, per crear el rugby inclusió a la ciutat per totes aquelles joves que potser no tenen les condicions més favorables per poder entrar en un món com el del rugby, no? Pues des d'aquí, les companyes del Plec amb Barreres, no?, els donen també una oportunitat per provar l'esport i realment està funcionant molt bé. Llàstima que amb tot això del Covid no poden estar fent la seva pràctica del rugby amb aquestes joves, però bueno, també estem molt actives a les xarxes socials.
De fet, t'anava a dir això per acabar, no? El com va la tornada, perquè en vam parlar fa unes setmanes amb l'Oriol Ferran, un any especialment difícil pel rugby per culpa del coronavirus. Com ho porteu al club, a l'equip femení en concret, al Plec amb Barreres, una mica en general?
Bueno, la veritat és que està sent un any molt dur, perquè amb tot el tema de restriccions, que nosaltres no només tenim jugadors i jugadores d'aquí de Sabadell, sinó que d'altres bandes que amb el tema de les restriccions de mobilitat no han pogut estar venir. També tenim un protocol molt seriós respecte a si la gent ha estat contacte i tot això per tal de poder minimitzar els riscos i que la gent pugui continuar venint a entrenar, perquè això sí que estem venint a entrenar de manera més reduïda, perquè evidentment les restriccions continuen aquí presents. I a nivell de competició, doncs aquest any com a Sabadell vam decidir no competir, ja no només per la inestabilitat social que està atribuïda el tema del Covid, no? Perquè, clar, ningú ens podia assegurar sí que podríem jugar tots els partits, sinó també perquè, clar, portem un any sencer sense poder fer un contacte realment real. Vull dir, i exposar-se a jugar un partit de rugbi amb totes les lesions que pot comportar, no? El fet de no haver pogut entrenar bé durant un any sencer, doncs és complicat. Això sí, nosaltres hem donat l'opció de que si qualsevol jugadora o jugador vol anar cedit a un altre club que sí que estan apuntada en aquesta lliga que han iniciat ara a final de temporada, doncs nosaltres endavant, vull dir, no tenim cap problema.
Doncs a l'espera de més normalitat per reprendre també les lligues, però vaja, en tot cas avui el tema d'aquest 8M que us caracteritza a l'escut de les xarxes socials en els últims dies, i si la gent ha escoltat això i vol saber una mica més, Sabadell RC amb aquesta roba davant, podeu trobar-lo a Instagram, placant barreres també, i si no, en el cas d'aquestes enquestes a les stories, Sabadell RC Fem de femení, i allà trobareu tota la informació amb gairebé 1 miler de seguidors. Montse, una abraçada, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Molt esport femení hem tingut avui en el programa amb l'Oar Gràcia, amb aquesta història del Sabadell Rugby Club i també amb el futbol sala Sabadell femení, que és amb qui acabem l'Hotel Suís d'avui, que segueix imparable en el seu retorn a la divisió d'honor catalana de futbol sala, una nova victòria, en aquest cas a la pista del Morell, equip que arribava com el Sabadell invicte, el manté a la part més alta de la classificació després de 4 jornades. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
El futbol sala Sabadell femení continua comptant els seus partits per victòries després de guanyar amb solidesa per 1-3 amb un doblet de Zoe Juanes al Morell, un dels aspirants per lluitar per l'ascens. El tècnic Xavi Muñoz ressalta la dificultat de guanyar la pista de l'equip tarragoní.
El Morell és un dels candidats de quedar primer. Això està clar, perquè la seva pista pocs equips puntuaran. ¿Vale? Una pista molt dura, amb un equip que sap molt bé el que juga i un equip que competeix molt bé. I portant tres partits guanyats, sí que és cert que per la mínima, crec que per un gol o dos gols, però bueno, és un equip que és molt defensiu i el que té és molt competitiu i acostuma a tirar els partits endavant.
Les arlequinades han tornat a la competició al febrer com la van deixar a l'octubre. Són l'equip que amb més gols han marcat, el que menys han queixat i en els dos partits del febrer han derrotat a dos conjunts invictes. Ara la plantilla descansa aquest cap de setmana per la retirada del Montblanc i no jugaran fins al diumenge 21, però l'exigència dels partits no baixa. El pròxim rival serà un altre teòric equip que ha de lluitar per l'ascens, un 7-10 que pot arribar amb 9 punts al maig davant del futbol sala Sabadell femení. Muñoz confessa que plantejarà un partit semblant al del Morell.
El 7-10 també és un equip que s'aprofita molt dels teus errors. Sí que és per això, a diferència del Morell, és una mica més alegre, però vas en el seu joc en els rapidíssims contraatacs. Tenen jugadores que estan molt habituades al contraatac i anirà una mica per aquí el que voldrem. No voldrem anar a fer intercanvi de cops perquè podem sortir perdent nosaltres, perquè elles estan més habituades a això, sinó que fer un partit semblant al del Morell. Sí, en aquest aspecte haurem de treballar de la mateixa manera.
Les arlequinades tornaran a jugar lluny del parquet de Can Balsac, però el duel serà diumenge 21 a 6:45 al SEM Bac de Roda.
Amb el menú de demà, aquí a l'Hotel Suís, amb el Pau Vituri, tancarem el programa. Tindrem, per exemple, entre altres coses, el partit del Creu Alta Sabadell en vol contra el Palau Tordera, el segon de consecutiu entre aquests dos equips, el CUE de la Primera Nacional i un conjunt arlequinat que està enratxat. El partit es va ajornar en el seu dia. S'havia de jugar Cal Balsac, que jugarà demà. També el retorn d'Antoni Hidalgo a l'estadi de la Rosaleda, on va celebrar, entre altres coses, un ascens. Tindrem bàsquet amb el retorn de la Copa, rebatejada amb dos noms diferents, i al final amb el Natació Sabadell militant en un grup diferent, el del bàsquet Pia, i també futbol sala. Ara que parlàvem del futbol sala Sabadell femení, entre altres coses.
Hotel Suís.
Tot això serà demà, a les dues, com sempre, puntuals amb la cita amb l'esport de Sabadell, aquí a Ràdio Sabadell. Per avui, només dir-vos que si voleu tornar a recuperar aquest programa, el trobareu al podcast de l'emissora, d'aquí a res, a uns minutets, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. Una abraçada des del control de so del Toni González. Demà més. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.